Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Hola a tots, bona vesprada. Avui a l'Espai Ágora anem a conèixer com ha anat enguany el pla d'ajudes a la dinamització econòmica d'Alcoi. Eixe pla Impuls que des de fa ja uns anys ha posat en marxa l'Ajuntament per tal d'afavorir la creació de noves empreses. Volem conèixer els resultats amb el regidor d'Empresa de l'Ajuntament d'Alcoi, en Manuel Gomicia, que estarà així a la ràdio. I també hem citat a la taula d'experts a Jaume Albors per tal que ens explique tot allò que hem de saber a l'hora de contractar un segur. Aquests són els continguts d'Àgora, un espai que arranca ja mateixa a Ràdio Alcoi. Saludem al regidor d'Empresa, a Manuel Gomicia. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Per tal d'analitzar el resultat de la darrera convocatòria del Pla de Dinamització Econòmica d'Alcoi, el conegut com Pla Impuls. Moltes peticions d'ajuda ha registrat enguany aquest pla.
Pues enguany hem tingut 38 distribuïts, no sé si la gent coneix que són quatre programes diferents, un per a l'ajuda al lloguer i s'han presentat i otorgat 17, un altre per a la creació d'empreses xicotetes i s'han presentat 13, un altre per a beques per a emprenedors, gent que encara no té l'empresa però té una voluntat de muntar una empresa i s'han presentat 7, i enguany teníem una novetat i era l'ajuda als autònoms per a que feren una primera contratació. I ahir ja entenc que potser la poca presència ha vingut perquè igual no ho sabien, ha faltat comunicació, i ell s'ha presentat un únicament.
38 peticions que seran resoltes totes favorablement.
Sí. Ja està, l'informe tècnic ja està fet. Jo espero que ve en esta Junta de Govern, ve en la següent, ja es faça la notificació o l'aprovació i es notifique als interessats.
I 38 persones o empreses que reclamen aquestes ajudes, què és el que està passant per a que només n'hi hagin 38?
Sí, la veritat és que des de que vam començar este projecte, sempre el meu discurs sempre va en el sentit de que tenim que tornar a analitzar el programa. Des d'una punta que van tindre farà en el segon any de 75, crec recordar de memòria, fins ara pues, no hem acabat de tindre un projecte impuls potent, no? Com Alcoi necessita. Jo sempre que arribe a qualsevol reunió o congrés o el que sigui, sempre intente escoltar a altres ajuntaments o a altres administracions a veure què està fent en aquest sentit per a millorar este. O sigui, la satisfacció més gran que nosaltres podrem tindre és gastar el 100% de 72.000 euros que té la partida. Inclús seria un honor o una satisfacció que n'hi haguera molt més i que l'Ajuntament d'Alcoi o esta regidoria es plantejara augmentar la partida pressupostària. No ha sigut mai aixina, mai. Per tant, sempre estem repensant un poquet el model i veure de quina manera traem el projecte que Alcoi necessita. Torni a dir el que sempre dic, estic obert a qualsevol proposta que puga servir per a la millora de l'economia. O sigui, el gran objectiu, el gran empecinament que té esta regidoria és intentar aconseguir un augment de l'ocupació en la ciutat.
Clar, estem parlant de 72.000 euros que no són precisament una milionada i no es poden aprofitar al 100%, la qual cosa sembla una miqueta increïble, no?
Clar, i si fas un anàlisi de la ciutat, la ciutat econòmicament té que millorar. En l'experiència que jo tinc en Àgora, trobes que n'hi ha molta gent en ganes de fer coses.
El que està clar és que dins de les limitacions del programa que estava parlant ara mateix el regidor, cal destacar el funcionament més que acceptable de la línia de lloguer, perquè és la més demandada, en la qual cosa sí que s'ha atès una part de les necessitats, no? De, en primer lloc, de les empreses, dels negocis, i també no tindre parades, naus o locals. No?
És el que millor funciona. És sempre... No és que s'hagi gastat el 100% de lo que està programat, sinó moltes voltes agafa diners dels altres programes. Ese funciona molt bé.
Precisament volíem parlar també d'aquest projecte de Smart City amb el regidor responsable per veure quin és el calendari d'accions que preveu la regidoria per al proper any.
Bueno, l'any que ve és, diguem, l'eixida a la ciutadania de l'Smart City. La gent que em coneix sap que a mi no m'agrada fer les coses descontroladament, no? M'agrada que n'hi hagi una certa programació. No sé si la gent sap que nosaltres vam decidir tindre una càtedra al Smart City, una càtedra al Smart City que s'encarregava de l'estudi del projecte possible per al COI. Ja en guany hem aconseguit per lo menos acotar el programa l'Smart City al COI. De fet, pues, ja esta setmana segurament ensenyarem en premsa la nova iniciativa que hem tingut al voltant de la Politécnica, d'unes càmeres que van a fer l'anàlisi de mobilitat de la ciutat, i tenim dos o tres projectes més en la universitat. L'any que ve es posarà en marxa tots els estudis que s'ha fet en la càtedra, i ja la gent veurà el que significa una Smart City a nivell pràctic. Tenim ja desenvolupada en una empresa, perquè també sempre ho he dit, o sigui, a mi el que m'obsessiona molt és que Smart City es faça en empreses d'Alcoi. Tampoc era tan fàcil, hem tingut que fer un procés de formació, orientació a les empreses perquè capgiraren també al projecte propi, no? Entonces, per a l'any que ve, d'una empresa molt important d'Alcoi, veureu un projecte de smart, de big data per a desenvolupament econòmic. Veureu el tema de les càmeres, que ja està muntat, s'ha fet en dos empreses de la comarca, una de Cocentaina i l'altra d'Alcoi. Ara, d'ací un ratet, tinc una reunió per a muntar una plataforma de desenvolupament turístic de la ciutat, també de la mà d'empreses, de tres empreses d'Alcoi, molt relacionades també en Àgora, perquè també és un poc la idea. D'una empresa d'Alcoi veureu també una plataforma per al tema d'entrades de tot tipus, tant de tipus esportiu, cultural, d'oci, i és una empresa també d'Alcoi. I després és una altra empresa d'Alcoi està treballant una plataforma que arreplega totes les dades que generen aquestes altres plataformes. O sigui, en l'argot de la Smart City el que acaba de dir són transversals, i després n'hi ha una horitzontal que agafa tota la informació. També a nivell més pràctic estem intentant treballar en empreses del sector elèctric i metal·lúrgic per a solucions a la ciutat de mobilitat, de plaques fotovoltaiques o sostenibilitat elèctrica, per a veure si esa vertical que ja vam encetar en el seu moment de carregadors elèctrics, anem a millorar-lo i anem a fer distintes solucions de sostenibilitat ambiental també de la mà d'empreses d'Alcoi.
Veig que està farcida l'agenda de previsions.
Sí, sí.
Pel que fa a Àgora, m'agradaria destacar un fet que el coneixíem així a la ràdio ara fa un parell de setmanes, no? Com s'instal·la en Àgora un projecte d'empresa que nosaltres diem que era un poc el prototip del que estàvem escoltant durant molt de temps. És a dir, tres estudiants de la Politécnica que acaben i intenten muntar-se en Alcoi, ningú d'ells és de la ciutat, una empresa vinculada amb una tecnologia d'un altíssim nivell, no? I això està en Ágora. Ara falta que invertisca algú.
Sí, en Ágora no una, han hagut moltes d'estes. Alguna ha tingut que eixir. Esta és un projecte molt interessant. Després tenim, que crec que no, crec no, així també ha eixit en Ràdio Alcoi una empresa que són dos alcoyans que estan en Nova York.
Vam estar parlant amb Pablo Pera fa un mes i mig aproximadament.
I que és un cas d'èxit del nivell internacional, o sea, bueno, esta empresa és una de les que estan col·laborant amb vosaltres en la Smart City també. O sea, han hagut moltes en ese sentit. Ara tenim esta que és espectacular. Necessita diners, tampoc és un tema tan complicat de diners. Van tindre una farà 6 mesos que esta sí que era molt potent, però també molt cara de posar en marxa, però al final ha trobat diners fora d'Alcoi. L'experiència agora és una experiència molt viva, no? Jo m'ensenyo molt tots els dies. Moltes voltes la gent critica, no? Que no coneix l'espai Ágora. L'espai Ágora es té que visitar, no? I jo invito a tot el món a que vinga, perquè és un món en si, no? Igual entres allí no n'hi ha ningú perquè estan tots per ahí per el món, però entres en un altre moment i trobes tres persones, una que està treballant, que és cert, que està treballant en Los Angeles, l'altre que està treballant en Nova York, i estos que són una startup de la universitat que estan treballant ahí, però el seu producte és mundial. Això m'interessa a mi molt ensenyar i dir i prodigar, perquè de vegades sempre estem en esa frase feta de que Alcoi està molt mal. No està mal, Alcoi té moltes possibilitats i ahí estem refrendant esa asseveració. N'hi ha moltíssima gent que està treballant molt bé, i el que tu has dit, que per a nosaltres és molt, molt, molt interessant, és que gent que no és d'Alcoi es queden a Alcoi. Això és importantíssim.
Manuel Gomicia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A la nostra taula d'experts tenim avui a Jaume Alborz, de TEP Finanzas. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Per tal de parlar-nos d'un sector molt ample que de segur interessa a moltíssima gent, es tracta dels segurs. De què és el que hem de saber a l'hora de contractar un producte d'aquestes característiques?
Exacte, Quique. Jo sé que al millor hi haurà algun dels nostres oients que no vulguin sentir parlar de segurs, que estaran farts o li hauran cridat cada dia pel migdia, i bueno, però al fi i al cap és bo saber quin tipus de segurs o què tinc que tindre en compte a l'hora de contratar un segur, pues per a que aquest segur siga útil per a nosaltres en cas de passar alguna incidència i cobrir pues lo que el segur estiga cobrint en aquest moment. Per això n'hi ha que explicar per a què serveixen els segurs. Els segurs realment serveixen per a fer front a les conseqüències negatives que venen, normalment són econòmiques, que venen produïdes pues, per algun incident, algun risc, que es diu que és el risc assegurat. Un exemple, pues, si tens un accident en el cotxe i el cotxe té que anar al taller i té que arreglar-se, pues, el segur cobreix i se paga, que és el que costa arreglar el cotxe. Això és l'exemple més típic, més que tot el món pot conèixer. Ara bé, què passa? Que molta gent pensa que com estos segurs, com per exemple el del cotxe de tercers o el de casa i de més, són obligats, pues ho veuen més com a un gasto que no com a una inversió. Entonces, no m'estranya que pensen d'aquesta forma, sobretot quan, primer, per l'aplicació d'aquest tipus de segurs, i segon, quan en la forma d'actuar d'algunes entitats financeres obliguen a la gent per a donar algun tipus de finançament, estem parlant d'hipoteques, de préstecs, de línia de crèdits inclús per a empreses, pues obliguen a contratar un segur de vida, que no és necessari, per dir-ho així, però bé, t'obliguen a contratar. No solament t'obliguen a contratar, sinó que moltes voltes aquest tipus de segurs en aquestes entitats bancàries sol ser més car que en qualsevol altra asseguradora, I en el cas de les hipoteques sol passar un cas prou, al meu parecer, prou greu, que te'l financen amb un pagament únic. És a dir, per exemple, si la hipoteca és a 15 anys, a tu fan un segur de 15 anys i el pagues d'una volta només. Entonces, què passa? Que estem parlant amb el que poden ser 5.000, 7.000 euros, 10.000, pues clar, no els tens ahí en la cartera en el moment per pagar-li el segur, sinó que te l'inclouen en el que és la hipoteca. Per tant, este segur, a part de ser més car que el que puguem aconseguir en qualsevol asseguradora, estem pagant més interessos en la hipoteca per ell. Si la hipoteca era de 100.000 euros, pues en este cas estem pagant de 105.000 euros. Per tant, paguem més interessos. I també el fet de que si estem a 15 anys i desgraciadament ens passa alguna cosa entre aquests 15 anys, els 15 anys ja els hem pagat. Entonces, hauríem regalat per diversina 3, 4, 5 anys al banc de per este segur. Entonces, en això...
Tot això recordem que sempre és important poder negociar-ho directament amb l'entitat i no rebre directament tot allò que oferís, no? Sinó tindre un poc d'esperit crític, no?
Correcte, sí. N'hi ha que dir als nostres oients que l'únic segur que hi ha obligat, que hi ha que firmar en la pròpia entitat, és el segur contra incendis. Perquè, clar, l'hipoteca, resulta que si no paguen la hipoteca, la casa se suposa que és del banc, que és el que ens ha donat els diners. Doncs en el cas d'incendi, pues, el que és el continente, que és en si el piso, pues, corre el risc de derrumbe, per exemple, i entonces és l'únic segur que la llei obliga a contratar en la mateixa entitat. Ni el d'hogar ni el de vida és obligat a contratar-ho en aquesta entitat. N'hi ha que dir, per exemple, sobre el segur de vida, que per aquest cas, moltes voltes només la gent l'utilitza per a cobrir aquest tipus de deutes, pues préstecs, la hipoteca, de més. Un segur de vida no deu de ser només per això. Pensa que nosaltres pues, estem treballant, som una font d'ingressos per a la unitat familiar i que, per exemple, podem tindre xiquets. En cas de que a nosaltres ens passarà alguna cosa, no em refereixo només al falleciment, sinó també inclús a una incapacitat permanent absoluta, doncs, per exemple, doncs, que estiguem en coma o en caiguda de rodes, no podem treballar, tenim que s'assumir un primer, si és un falleciment, la família deixa de rebre un ingrés, que era el salari o la pensió que rebria aquesta persona. I si és en cas d'una incapacitat, segurament supondrà més gastos per a la família. Per tant, un segur de vida sempre és ideal de que tinga algo més de que cobrir els deutes, sinó és assegurar el futur dels nostres si a nosaltres ens passa algo. Això és molt important que la gent ho entenga, que això, que no és un segur, que no és un gasto perquè m'ha obligat el banc, sinó té un objectiu. Altra cosa és la impressió que ens ha donat de forma com ha actuat algunes entitats sobre a l'hora de contratar aquest tipus de segurs.
Per tant, cal tindre clar que de vegades el que pot mirar el client és el preu i intentar llevar-se contingut, no?, per a poder pagar menys, però clar, això també té unes conseqüències, òbviament, no? Al final és veure si és un gasto o és una inversió per a poder donar eixida en un futur a una determinada eventualitat, no?
Exacte. Avui en dia, pues, bueno, com que estem ahí en el que és la crisi un poquet, encara no l'hem acabat de superar, però molta gent encara està intentant reduir-se tots els gastos. I un dels primers que miren és el tema de segurs. Clar, jo penso que pot ser que no estiguem fent-ho mal, perquè al final és un segur que si no passa res, pues bueno, no en serveix d'utilitat, però és que l'ideal d'un segur és no utilitzar-lo, sempre s'ha dit, perquè si s'ha utilitzat és que ha passat algo greu. Però clar, si algú coneix o li ha passat pues, el tema de tindre algun familiar o ahir mateix alguna incidència i s'ha quedat incapacitat per en absolut, pues, quan ha tingut un segur, si li ha cobert, ha dit la gran sort que ha tingut, per dir-ho així, de tindre aquest segur i no tindre que fer front als gastos que suposa o esta malaltia o esta lesió o inclús la mort, perquè bueno, així és molt conegut el tema del segur de mort, que s'ha dit, els decessos. Entonces, bueno, pues el tema de nixos dies tan durs de quan falta algun ser molt volgut i tindre que disposar d'aquests diners, pues bueno, el tema de seus decessos t'ajuda a oblidar-te un poquet d'aquests gastos, o sea, i pensar més en el que és donar les condolències i pensar en la persona que ens ha deixat fa poc. Entonces, ajuda molt.
També és de veres que en els segurs de decessos la gent també es pensa que és exclusivament per això i després s'ofereixen uns altres serveis que majoritàriament ningú utilitza.
Clar, així el major problema és el tema de pues el contracte no tindre-lo present, per dir-ho així. Jo crec que això és un error. Jo sempre tinc la costum de repartir la culpa a tots un poquet. És un error, primer, de les persones que ofereixen els segurs, que no ofereixen un assessorament correcte als seus clients, i segon, part nostra, per no llegir bé el que són els contractes i les pòlisses. Perquè, clar, hi ha pòlisses que, com dius, pues, pot tindre un servici. Per exemple, en el cas dels de casa, pues, tenim un servici jurídic gratuït, o inclús assistència a persones des de casa. O sigui, si tenim una ajuda i no tenim que tindre una persona que ens ajude i la resta de la família està treballant, pues, tenim aquesta assistència també coberta en el segur de casa. Entonces, al fi i al cap, n'hi ha que tindre en compte, primer, la pòlissa, que és el que diu, i segon, qualsevol dubte que tinguem, ahí està la persona que ens assessorarà, si ho fa correctament, per a resoldre aquests dubtes. Perquè n'hi ha el cas, per exemple, de les exclusions. Hi ha els segurs que tenen unes certes exclusions, ja sigui, pues, lo típic, pot ser la franquícia que diguem dels cotxes, pues, bueno, si jo tinc un accident, els primers 150 euros perquè l'he utilitzat per abaratir millor el segur, pues, els primers 150 euros de reparació es paga jo. I a partir d'ahí és la companyia la que es paga. Però n'hi ha altres exclusions, com pot ser, per exemple, en el segur de vida, pues, que són normals. El tema de, per exemple, si és una incidència que ha corregut per una catàstrofe natural o un acte de terrorisme o una guerra, pues això el segur en si no ho cobrís, però sí que ho cobrís el que és el consorci de segur. O sigui, realment és, pues, ara quan en aquestes pluges de fa poquet es declara en zona catastròfica natural, és més per això. O sigui, per a qualsevol persona, tinga o no tinga segur, pugui obtindre aquestes ajudes. Però realment això no ho paguen els segurs directament, sinó que es fa per mitjà del consorci de segurs. Entonces, aquestes coses, exclusions n'hi ha que tindre el compte, pues, per si tenim una malaltia, una incapacitat, pues, també n'hi haurà que tindre senyalitzar moltes voltes. Això, en els segurs de vida es demanen fer un qüestionari mèdic. Pues, bueno, ahí també n'hi ha que incloure, perquè clar, poden ser dues opcions, o que no cobrisca aquest tipus d'enfermetat i deixar-te la prima com està, o pujar-te la prima perquè el cobrisca aquest tipus d'enfermetat. Això ja és el client el que diu, home, pues, jo vull estar cobert, aquesta enfermetat, si tinc que pagar un poc més, pues, pague un poc més. No passa res. I bueno, m'agradaria també parlar del tema de què passa quan tenim diversos segurs que cobrir el mateix risc. Per exemple, pues, bueno, seguint l'exemple dels cotxes, que tinguérem dos segurs de cotxe. El segur és un producte, un servici financer, en el qual no està permitit que l'assegurat, és el client, s'enriquisca a partir dels segurs. Què vol dir això? Pues, si tenim un cotxe i tenim un sinistre i està destrossat i tenim dos segurs, els segurs ens pagaran hasta el que és el valor del cotxe en aquest moment. Entonces, si tenim un cotxe que val 20.000 euros i tenim dos segurs, cada un de 15.000 euros, no cobrarem 30.000 euros. Cobrarem 20.000 euros. Ja es posaran d'acord les companyies per a veure en quina proporció ho paga cada una. Això passa en tots els segurs de que impliquen el que és algun objecte, algo físic, cotxe, casa, etc. En el segur de vida no és així. El segur de vida sí que es pot acumular. És a dir, pots tenir un segur de vida que estiga per a cobrir el deute de la hipoteca, un altre segur de vida que siga pel deute del préstec i un altre segur de vida que siga, pues, per a deixar algo als teus pues, això, fills o familiars, que, pues, per a que es puguen mantindre. Cobraria els tres. És a dir, és un segur que sí que s'acumula uno darrere l'altre. Sempre tenint en compte el tema de les cobertures. Per això, els segurs són molt personals. La personalització d'aquests segurs és increïble. Entonces, n'hi ha que prestar molta atenció a aquest tema. Al dir, no tots som iguals. O sea, tu eres tu, jo sóc jo, i jo puc, al millor, pues, anar per carretera normalment a 200 per hora i tu a 80. Entonces, no té sentit que el teu segur de cotxe sigui el mateix que el meu. Saps? O sea, com sigui en cada persona, n'hi ha que fer-se un tipus de segur. Igual que les cases, el mateix. Té que ser molt personalitzat. I, bueno, realment molta gent pot pensar, pel que sentim en la tele a voltes de que tal actor o tal actriu o cantant ha assegurat una part del seu cos, que tot és assegurable. No tot, però quasi tot.
Són com les apostes, quasi, no?
Sí, un poquet, sí. Què es pot assegurar? Algo que sigui quantificable, és a dir, algo que li s'hi puga donar un valor. Algo que impliqui una incertesa, és a dir, no té sentit assegurar el fet de que d'ací 10 anys l'ordenador se va quedar antic, per exemple, perquè segurament se quedarà antic. Ha de ser algo incert, que no sàpiguen si va passar o no. Així a tot, té que ser algo probable. No sé si alguna companyia, no m'estranyaria, perquè al final ja dic que es pot assegurar que t'assegurarà davant el risc de ser absorbit per una nau alienígena. Pues no ho sé, possiblement sí, però no deuria ser, perquè de moment és molt improbable o quasi impossible. I també que suposa alguna pèrdua. O sea, dir, si el que comentàvem antes, si a tu no suposa, si el que és estos dos segurs de cotxe i suposa un ingrés, no el pagarin els dos. Té que suposar una pèrdua a tu que el segur cobrisca i se disminució econòmica o i se valor que has perdut al tindre sinistre. I bueno, realment el tema és això de que es pot assegurar quasi tot. Jo poso dos exemples de segurs un poc o nous o estrany. Un és el segur de compres, és a dir, avui en dia molta gent compra en targeta i s'utilitza molt l'internet, el qualsevol plataforma de compres, i n'hi ha moltes targetes que t'asseguren i s'ha comprat durant, és a dir, compres un abric, pues, tens 2 anys de segur. Si li passa alguna cosa a aquest abric de forma involuntària, sempre n'hi ha que tenir en clar això, de que no podem fer-ho nosaltres perquè ens donés diners, sinó que ha de ser de forma involuntària, pues, el que és l'entitat d'aquesta targeta ens pot retornar aquests diners que val l'abric. I un altre cas molt, molt curiós és el segur de bodes. No sé si coneixies
el
segur de bodes. Però bueno, el segur de bodes, igual com a altres inversions que fem o altres gastos, és un dia molt especial per a la parella i per a la família, i entonces és una desgràcia el fet, pues, que faci mal temps o que una persona no pugui assistir o qualsevol assumpte, inclús el tema del menjar, que no estigui en condicions, qualsevol cosa. Entonces existeixen aquest tipus de segurs que cobreix el fet de que tingués, en cas de que n'hi hagi alguna incidència en el dia de la boda, pues te se pague, per exemple, una segona boda. O sigui, hi ha casos, pues, també el tema del fotògraf no assistir, o ha hagut un problema i les fotos s'han perdut. Com repetim les fotos d'una boda? Això no pots tornar a convidar als convidats l'altra volta. Entonces, ja dic, no tot és assegurable, però podríem dir que quasi tot.
Bueno, de moment ja sabem quines són les diferents alternatives, sobretot molta informació, sobretot molt d'anàlisi, molt de pensar, que no sigui una cosa ràpida, i sobretot també llevar aquest estigma negatiu, no?, que tenim cap a segurs.
Correcte, sí. Segurs al final estan per a que en cas de tindre una incidència tinguem un colxó, que es diu un colxó baix, que quan caem pues ens puga amortiguar la caiguda i entonces tornar a alçar-se, tornar a estar pues, com estàvem, o intentar fer-ho de la millor forma possible.
Ja saben que si tenen algun dubte al voltant de segurs o de qualsevol altra cosa, li poden posar-se en contacte directament amb Jaume Albors, TEF Finanzas. Anem a recordar telèfon i correu electrònic.
Sí, el meu telèfon és el 679-60-94-65. I el correu electrònic, vaig a donar el meu personal, que és aixina, l'altra volta no vas donar aquest, que és jaume.albors@tepfinances.es. I recordar que TEP és T de Tarragona, E d'Espanya i P de Pamplona.
Jaume Albors, moltíssimes gràcies.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Fins així aquesta edició d'Ágora. En 15 dies ens tornem a trobar a la ràdio. Bona vesprada.